Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 6 minuts i mig del punt de les 12 del migdia. Benvingudes i benvinguts de nou, o ben retrobats, si continueu a la nostra sintonia, al Passeu sense trucar. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela.
Hola, hola.
Hola, hola. Hola,
hola
a tots.
Estem contents avui?
Bueno, bueno, oh, bueno, te pots arribar a imaginar.
Ni que li hagués tocat, jo què sé, la Primitiva.
Doncs mira, també...
O els Euromillones.
També aniria bé, okay. Però bueno... Diguem-ne que...
Perquè va guanyar Espanya, ahir.
Va guanyar Espanya.
Molt important,
2 a 1 a França, ho sento pels francesos d'aquí. Però, nois, noies, compreu-vos un equip, eh? I compreu-vos un entrenador nou, perquè realment... Bueno, vull dir, lo d'ahir és producte d'una selecció espanyola extraordinària que doncs, ha guanyat tots, absolutament tots els partits que ha jugat. I esperem que també guanyi la final. Que, per cert, m'encantaria que fos contra Anglaterra.
No?
Sí.
No, per
sí,
no...
perquè contra els Països Baixos doncs ja vam guanyar els el Mundial de Sud-àfrica i m'agradaria que aquesta Eurocopa doncs, fos contra Anglaterra, perquè així d'aquesta manera es compliria doncs, una cosa que a mi personalment em fa molt de goig, no? Hem guanyat i eliminat a Itàlia, hem guanyat i eliminat...
Com si jugués ell, em fas molta gràcia
sí,
quan dius
bueno,
això.
Bueno,
eh?
Sí, sí, personalitzo una mica, però bueno, que s'ha guanyat a Itàlia...
Sí, no, no, que ja t'entenem.
Que s'ha guanyat a Alemanya, que s'ha guanyat a França i que... Tant de bo sigui així, es guanyi a Anglaterra. És a dir, quatre països
sí,
tan presumeixen...
Sí, sí, juga, que pot ser que es jugui amb els Països Baixos.
Bueno, però per això deia Candela que espero que sigui contra Anglaterra.
Ja.
Contra Països Baixos, doncs contra... Però m'agradaria per això, no? Però sí, fora França, fora Alemanya, fora Itàlia i també Anglaterra, no? Aquests quatre pilars fonamentals del futbol, no? Doncs que, en aquest cas, Espanya ha estat capaç d'eliminar i guanyar, no? I a més guanyar com es va guanyar fotent un partidàs impressionant i amb uns jugadors extraordinaris. Evidentment, Lamine Yamal és un fora de sèrie.
Mira, està a punt de fer els 17 anys.
El 13 de juliol.
No, divendres.
Dissabte.
Dissabte.
13
sí,
de
sí,
juliol,
sí.
Sí, sí. El 14 és la final, o sigui que jugarà la final amb 17 anys i un dia. L'amic Lamine Yamal, que va estar esplèndid, marcant un gol també realment extraordinari, no? I res, felicitar Espanya i, a més, doncs, també es va gaudir força aquí a Andorra i la prova és que quan es va acabar el partit, petardos, clàxons, cotxes pel carrer, banderes, crits i... Doncs, home, de
sí,
tota
molt
la colònia...
Sí, la veritat, eh?
De tota la colònia espanyola, veurem què passa si és que guanya la final aquí també a Andorra, cosa pues, que em satisfà moltíssim. Bé, a banda d'això, doncs hi ha una cosa que no vull esperar ni un minut més per... i la vull dir, no?
Digues,
i és aquesta salvatjada que s'ha fet
sí,
amb
sí.
uns gatets
sí, sí, sí,
que
sí.
no hi ha dret, realment.
Oh, mare de Déu.
Sí, sí, sí. Ficats amb un cubell i ofegats allà, un cubell de plàstic. Sí.
Quin Andorra, on està?
A la zona de la ciutat de Valls.
Ai, pobret, però com es pot fer això?
Sí, sí. Doncs res, uns cadells de gat que han aparegut ofegats doncs, amb un cubell d'aigua i els veïns doncs, estan indignats
home,
i reclamen doncs, que s'identifiquin els autors, autor, el que siguin, i d'aquesta brutalitat, d'aquesta salvatjada. I a veure si... Doncs,
S'ha de ser
dolent.
Molt.
O dolenta. O dolents o dolentes. Vull dir,
s'ha de ser
una persona, diguem-ne, amb pocs escrúpols i realment no puc entendre doncs, per què es fan aquestes animalades tan brutals. No? En fi, espero que es trobin i que, evidentment...
Sols que estigui.
Sí, i ho paguin car. I ho paguin car, però car. No allò de dir, bueno, va, sí, va, no. Que lo paguen, tu. Que això no es fa. És realment indignant. També hi ha coses més agradables. Doncs, per exemple, dir que tenim per Barcelona a la Elsa Pataki.
Ah.
Sí. I el seu marit, que és aquest actor que es diu Chris Hemsworth.
Mm. Estan de vacances o què?
Doncs mira, han viatjat des d'Austràlia, que és on viuen, sí, per rodar ella un anunci d'una firma de calçat, i concretament a Cunit, al Baix Penedès. Sí? Uh-huh. I també es va poder veure, doncs, o veure'ls, pel centre de Barcelona, amb un dels seus fills, uh-huh, perquè van visitar una ganiveteria molt, molt, molt famosa allà a la zona del barri gòtic,
sí,
que es diu Roca.
Uh-huh.
No sé, van anar a comprar ganivets.
Ganivets,
sí. Després també tenim un altre tema, que és que la dona d'Alec Baldwin, doncs, va ser vista ahir juntament amb l'actor arribant al tribunal de Nuevo México, perquè comença el judici per l'homicidi involuntari que es va produir durant la gravació de la pel·lícula Rust, aquesta pel·lícula de l'Oeste, que bueno, ja veurem si s'estrena o no s'estrena, perquè de moment no sembla que hi hagi massa interès per estrenar aquesta pel·lícula per part de les productores, no? o de la gent que fa, doncs, aquestes projeccions.
Uh-huh.
Doncs res, van anar, doncs, tots a aquest judici. Concretament va acompanyar amb ell la seva companya i dos dels seus fills, que també, doncs, van voler-hi ser presents. En té 7, l'Alec Baldwin, de fills.
Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Després també la Leonor i la Sofia, que...
A Can Plensa,
exacte. Sí, la princesa i la infanta van visitar Sant Feliu de Llobregat, el taller de l'artista, que els hi va regalar, doncs, un parell de peces d'ell, evidentment.
Valorada 4.500 euros, em sembla.
Molt bé, molt bé. Qui tingués... Bueno, aquí a Andorra podem presumir que tenim els budes aquells.
No són budes.
Bueno, tu ja m'entens.
Els set poetes.
Tu ja m'entens, dels set poetes, exacte. Bueno, doncs res. Saps per què també una mica tot això? Perquè precisament
avui... Princesa de Girona, els Premis Princesa de Girona,
exacte,
no?
Exacte, exacte. És la,
és que
la
no es fan a Girona, però,
Sí.
No s'entreguen a Girona. Bueno, ciutat, no.
No, Girona, no.
A Figueres, potser?
No, concretament al Palau de Congressos de la Costa Brava. Ja, doncs estarà tota la família,
Sí.
Per rebre, doncs, aquesta, o per estar en aquesta cerimònia. Mira. Princesa de Girona 2024.
A Lloret de Mar.
Molt bé. I després també tenim aquest altre tema, que han detingut el Nacho Cano, tot i que ja està una altra vegada al carrer. Després va fer una roda de premsa.
Està molt malament aquest noi, no, del cap?
Bueno, no ho sé.
Està mai bé,
té mala cara. No sé si es parla d'atenció o per lo que sigui.
Estava enfadadíssim.
Però estava molt
emprenyat. Sí, no, van al darrere d'ell perquè és molt amic de la Ayuso.
Exacte.
I
va dir que això és una... com en diuen allò, una persecució que li estan fent. Evidentment es va defensar amb roda de premsa, doncs, del que s'estava, o del que se l'acusa, que és la contractació irregular d'immigrants en el seu espectacle.
Sí.
No?
Sí.
Un espectacle que ja de per si ha portat bastanta controvèrsia. Si no volies caldo, doncs dos tasses. Molt bé. Dit això, avui és dimecres 10 de juliol del 2024. Avui ens queden 174 dies per acabar l'any. I fem el programa aquí a Ràdio Valira, cadena pirinaica, 2602. Tenim un sol fantàstic que, además, apreta, a més, apreta i apreta fort, que ha sortit a les 6 i 27 minuts, que se n'anirà a les 9 del vespre, 33 minuts, i que avui tindrem 15 hores, 6 minuts de llum. Uh-huh. Pel que fa al punt més alt, el zènit del sol, ara a les 2 de la tarda, d'aquí 3 quarts d'hora, una hora i 3 quarts, aproximadament. La lluna, lluna nova, 16%, i la dita aquesta...
Els pollets de juliol tot l'any porten dol. Pobrets.
No l'havia sentida mai, jo.
Jo tampoc.
No. Bé, avui felicitem a tots els cristòfols. Mm? Avui és Sant Cristòfol.
Avui és Sant Cristòfol.
Que, per cert, no he vist el...
No és quan beneïen els cotxes.
És. Sant Cristòfol era màrtir... patró dels transportistes i conductors.
Això.
Però no he vist el mossèn avui, que sempre es posa...
Potser
aquí.
Ara.
Ah, potser ara. Mm. Perquè fins ara
sempre
no l'he vist.
Sempre hi ha benedicció.
Sí.
És veritat.
Sí. Doncs felicitats als cristòfols i ja sabeu, si teniu cotxe, moto o qualsevol mitjà doncs, de
patinet.
Transport, patinet, exacte, bicicleta, doncs que us el beneeixin. Bé, avui també és Santa Amèlia i Santa Amàlia. I també una santa que fins fa poc tenia un estadi a Sant Sebastià, Santa Atocha. Mm. El camp de la Real Societat era Atocha.
Que no ho sabia. Si tenen...
Sí, ara no. Però abans sí. Bé, doncs...
I també Santa Verònica Giuliani.
Ah.
Sí.
Carai.
Sí.
Molt bé. Avui també és el Dia Internacional... N'hi han molts de dies. Però un d'ells és avui.
Sí.
Dia Internacional dels Beatles. Well, she was just
17, you know what I mean. Els escoltem... És l'any 1961, estan al Cavern Club.
Val. Allà a Liverpool.
Sí.
Bé, aquest dia internacional, perquè dic n'hi ha molts, i cada un doncs, es fa en funció d'una celebració. Aquesta, concretament, és perquè els fans consideren que el dia de la inauguració del famós Cavern Club de Liverpool...
Sí.
És el lloc, a més, on els Beatles van fer el seu debut. I, per tant, és una data que es deu, o es vol, que els fans, sobretot, consideren que és el dia oficial de l'agrupació.
Doncs au, bueno. A celebrar-lo. I avui és el Dia Mundial del GLUT1, un trastorn genètic poc freqüent que afecta el metabolisme del cervell, el seu funcionament i el seu desenvolupament.
Molt bé, avui, que és 10 de juliol, i ens n'anem a l'any, atenció, 1924, hem de parlar d'un multimilionari i empresari, també aviador, com Howard Hughes. Mm.
Leonardo DiCaprio, no?
Això mateix, en el aviador, correcte.
¿Cuánto me costaría controlar la compañía tuya?
¿Quieres comprar la compañía?
Porque voy a dejar que los demás lo disfruten todo.
Howard, estás zumbado.
Bueno. Sí. Aquest paio, que tenia passió pel cinema i passió també doncs, pels avions, doncs, va realitzar un vol rècord al voltant del món.
Que fort,
Sí,
va completar, 24,
va completar un viatge en 91 hores i va fer un recorregut pues, que va sortir de Nova York, I va passar per París, per Moscou, per un fotimer de llocs, i va acabar una altra vegada a la ciutat de Nova York.
De Nova York, sí senyor.
No he dit els altres noms perquè és que dic, veuràs...
Són complicats de dir.
Són complicats de dir.
Omsk, Yakutsk,
sí.
Anchorage, Minneapolis...
Aquest no tant. Però vaja, sí, Vuelta al Mundo i menys de 80 dies, de la mica. Però això és que és clar, és que estem parlant del 24, cuidado, és que...
Estem parlant de 100 anys?
No, evidentment. Bé, també el 10 de juliol del 36...
Saludem a totes les andaluses i andalusos, que en tenim molts aquí al Principat,
Com una gran colònia, sí senyor.
Aquest és l'himne d'Andalusia.
Exacte.
I té lletra. No com altres himnes que no en tenen.
L'espanyol, sense anar més lluny, que estem al xumba, xumba, xumba...
Doncs, ja m'explicaràs. Per primera vegada es va interpretar aquest himne i era el 1936, com ens deia el Riqui,
Sí.
10 de juliol.
Música de Juan, de José del Castillo i lletra de Blas Infante. També el 1960, la URSS, la Unió de República Socialista... Sí, la URSS va guanyar la primera Eurocopa de futbol. Torneig que s'està celebrant. Es va imposar a Iugoslàvia, que ja tampoc existeix,
no.
Curiosament, ni l'un ni l'altre.
No.
Ni la URSS com a tal, ni Iugoslàvia.
No.
Va guanyar per 2-1 a París. Va ser aquesta primera Eurocopa. I després també el 64,
no
home.
Quina cançó més tonta,
Bueno, però d'un èxit brutal.
Sí, home, però esclar, vull dir, quin devia fer aquest senyor si es volia posar minifalda aquesta noia o no?
Molt machista.
Molt machista.
Molt, molt. Ara ja no la podria cantar, aquesta cançó. Li tirarien tomàquets a l'escenari.
Totalment.
Bueno, doncs mirin, la dissenyadora britànica Mary Quant va presentar per primera vegada la minifalda a Londres. I realment l'èxit ha estat brutal al llarg de dècades.
I tant.
I encara, escolta, segueix doncs, la minifalda en pleno apogeo,
I tant, i tant.
Sí, sí.
I tant.
Doncs sí, això passava al...
Minifaldilla.
La minifaldilla, a l'any 64, que déu-n'hi-do. Després també, el 10 de juliol del 1964, ja que parlàvem dels Beatles, doncs els Beatles van treure a l'àlbum Qué noche la d'aquel dia,
A Hard Day's Night. Sí.
Sí.
Va ser la banda sonora de la seva primera pel·lícula, del mateix nom. Hi havia cançons molt conegudes, com aquesta que estem escoltant, Come by my love, o també And I love her, Tell me why, la que dona títol a l'àlbum. Mira, 60 anyets,
Déu-n'hi-do.
Mora meva.
Molt bé. Recordarem també a l'any 1997 que l'ETA segrestava el regidor del PP a l'Ajuntament d'Èrmua, allà a Biscaia, Miguel Ángel Blanco.
Ai, sí.
Miguel Ángel Blanco Garrido. I, el van amenaçar de mort i van complir l'amenaça matant-lo 48 hores més tard.
Recordo.
Però sempre el record de Miguel Ángel Blanco, assassinat vilment per la ETA.
2008, Apple obre la seva App Store amb 500 aplicacions pel seu iPhone i iPod, entre les quals n'hi havia un centenar que eren de franc. L'endemà va posar a la venda el seu iPhone 3G.
Sí.
Ja he perdut el compte.
Bueno, ara no sé quants iPhones porten ja.
Per això.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Bueno, també el 10 de juliol va néixer un inventor americà, Nikola Tesla.
Sí, senyor.
Va ser el 10 de juliol del 1856, que avui doncs hagués fet anys a l'inventor Nikola Tesla. I també recordarem que avui hagués fet anys, va néixer el 1913, Salvador Espriu.
A mi m'agradaria que em diguessin escriptor, perquè és un ofici com un altre qualsevol. És igual que ser sabater o ser, esclar, o arquitecte o...
O locutor.
Fi, qualsevol altra professió.
Clar, clar, clar que sí. Doncs és escriptor, poeta espanyol, català, vaja, va fer-ho amb les dues llengües, però juntament amb Josep Pla i Josep Maria de Sagarra, doncs amb ells la prosa catalana va, diguem-ne, revifar i reviure un moment estel·lar. Ens deixava el 22 de febrer del 1985 a Barcelona l'amic Salvador Espriu. També recordarem el naixement el 1922 de Jack LaMotta.
Una pel·lícula, no?
Toro Salvaje.
Ah, per això.
Robert De Niro,
sí.
Que es va haver d'engreixar no sé quants i quants quilos per poder fer de Jack LaMotta, exboxejador americà, que va ser campió mundial del pes mitjà entre el 49 i el 51, i que moria el 19 de setembre del 2017. Doncs avui també hagués fet anys i el
Jack LaMotta.
Jack LaMotta, sí.
I recordarem el naixement d'Arthur Ashe, el 43, un tenista americà que va morir víctima de la sida i és recordat pels seus esforços en accions socials relacionats amb aquesta malaltia. Ashe, l'únic tenista negre que va guanyar Wimbledon, el US Open i l'Open d'Austràlia, tres dels quatre Grand Slam, és el Arthur Ashe Stadium. Sí. Hi ha un estadi que porta el seu nom.
Bueno, és on es celebra el Open dels Estats Units.
Això,
és
sí.
És a Flushing Meadows. I
és el més gran del món, eh?
És, sí, 23.700...
A veure, 24.000 persones hi caben,
24.000 persones, i allà és on es celebra l'Open dels Estats, els Estats Units, amb aquesta pista que porta el seu nom. Bé, avui sí fa anys, Albert Boadella.
Mica cal recordar-ho, això?
Sí, home, per què no? Albert Boadella, que va néixer un 10 de juliol del 43, director de teatre, exmembre de, i fundador de la companyia de teatre Els Joglars, que va ser director, a més, fins al 2012. I no sé, vaig llegir que em fa l'efecte que volen tornar a posar-ho en marxa. Sí, bueno, ja ho veurem. Bé, després també felicitem...
Aquest. Potser algú dels que ens escolta s'arribarà fins al Festival Cruïlla perquè actuen a Barcelona.
Ai, t'ho anava a dir. Oi, sí, que estan per aquí?
Sí, sí.
Bueno, per aquí, per allà. Per
al Parc del Fòrum.
Vale, vale, vale.
El dissabte,
vale.
Els Pet Shop Boys.
Correcte.
Al Cruïlla. Mm. Doncs un dels seus components, en Neil Tennant, aquest músic i periodista, fundador d'aquesta banda britànica, doncs fa anys...
És el que toca els teclats, el sintetitzador, la guitarra... I periodista musical.
Sí.
Musical. Bé, avui també fa anys Maria José Cantudo.
No. Oh.
La Cantudo.
Caracoles, caracoles, ay, mi negro, no te atontoles.
Sí, sí, va fer moltes pel·lícules de l'època del destape, i tot allò, no?
Oh, i tant, i tant. I, bueno, la dècada dels 70 va treballar com a presentadora en el programa Señoras y Señores, realizado por Valerio
Lázaro,
el Mr. Zoom. Sí, i a més va estar casada amb el Manolo Otero del 73 al 78, aquell que siempre tenía tiempo, todo el tiempo del mundo, Manolo Otero, Bé, i després també va estar sentimentalment lligada a Pedro Ruiz.
El Pedrito.
El Pedrito Ruiz i aquell empresari artístic, Enrique Cornejo. Felicitats a la Maria José Cantudo, també felicitats a Vicente Vallés, que ja saps que és el periodista, en aquest cas, que presenta el...
Aquest és d'Antena 3, no?
L'informatiu del vespre d'Antena 3. I també felicitats a la Sofia Vergara.
Aquesta actriu colombiana.
Exacte.
I també és model, és molt maca,
és molt
per
maca,
cert.
És molt maca, molt maca.
El 1851 ens deixava Louis-Jacques Mandé Daguerre, que va ser un dels pares de la fotografia.
Sí, senyora. Mm. I després també ens deixava el 1983, un dia com avui, Estrellita Castro.
Ai, Déu meu. Mare de Déu.
Doncs res, cantant, actriu espanyola, que també es pot integrar dins del gènere de la copla, però recordant també que va fer altres estils com el pas doble o el tango, Era aquella senyora que portava aquell xavo aquí, al mig de la cara. Sí.
Res ho portes, tu?
Sí, sí, sí. I dos apunts més. Un que, ostres, avui hagués fet anys una gran periodista i una persona entranyable.
No, avui fa 11 anys que es va morir.
Es va morir, es va morir. Es va morir el 2013 a la Concha García Campoy.
I el 15, Omar Sharif, aquest actor d'origen egipci. Avui hem pogut veure el Lawrence d'Aràbia.
Sí.
Doctor Zhivago.
Per exemple, però bueno, va fotre un fotiner de pel·lícules impressionants a l'amic Omar Sharif. Molt bé, anem a repassar una miqueta perquè ja tenim aquí... Avui no parlarem de cinema, avui li hem donat festa a l'amic Jaume Porta, i a més va dir, bueno, ja que em doneu festa, me'n vaig a fer una excursió.
Més aviat va ser al revés, eh?
Bueno, jo, en fi, s'ha anat d'excursió, amb la Mari Pili.
Home, que ja, no?
Sí, sí.
Llavors que vagi.
I ben fet que fa, no, i ben tant. Fet que fa. I ben fet
passeu-s'ho bé.
I tant.
Anem a donar, doncs, un cop d'ull a la premsa, i començarem amb l'altaveu, que ens diuen... Cimera d'advocats per buscar eines per combatre el que consideren abús de la presó preventiva. També Cafeda tanca el primer trimestre amb un benefici rècord d'11,6 milions, que l'associació Laica denunciarà la mort d'aquests gatets, d'aquests gatons, perquè la policia investigui el cas.
Increïble. Increïble.
Govern que preveu comprar 7.900 vacunes per la campanya contra la grip. I entra en vigor l'increment de taxes sobre el tabac. Així com també ha estat renovada la gerent de la Universitat d'Andorra.
Molt bé. El Bon Dia ens parla de la demanda de la xarxa viària. Pot augmentar únicament un 2,4%. La desviació de la Massana estalviarà 1,7 quilòmetres de longitud de via en risc de saturació. Les carreteres són les que són, l'espai és el que hi ha i no da pa més. També, home, com diu el Bon Dia, derrota cruel. La Unió Esportiva Santa Coloma va perdre per 1-2 amb el Futbol Club Balcani, a les prèvies aquestes de la Champions. No, va ser... Doncs un bon dia per la Unió Esportiva Santa Coloma. Després també que el PS, contrari a rebaixar les sancions previstes a la llei dels jocs d'atzar, els casos nous de violència de gènere que augmenten una brutalitat, un 26,67%, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. I també que el BEI coneix de primera mà els projectes energètics que podria finançar. Bé, pel que fa al diari d'Andorra, doncs també aquesta cruel derrota en el darrer minut, 1-2.
Fa ràbia,
Fa ràbia, home, si caure d'aquesta manera fa molta, molta ràbia. Bé, després també el del tema de la Lliga, que afirma que actua per blindar els drets dels audiovisuals. L'organisme espanyol indica que ha iniciat accions judicials penals després de verificar que s'estan infringint les normes d'emissions. Els advocats dels afectats es preparen per una batalla legal. Aquesta, una agressió a l'exparella i una autolesió de la filla darrere de la baralla al carrer que es va produir a Soldeu. 90 casos més de violència de gènere. El Servei d'Ajut a les Víctimes ha donat suport a 209 dones en els primers 6 mesos de l'any. Em sembla una autèntica bestiesa. Bueno, també ens parlen d'aquesta salvatjada amb aquests pobres cadells de gatet, que Mònaco es dona 18 mesos per sortir de la llista grisa del blanqueig i hi han millores als refugis de la vall del riu Agols, Prat Primer i Ensagents.
Molt bé, i acabem amb Poble Andorrà. Andorra Recerca i Innovació presenta dimarts un estudi sobre l'impacte de l'acord d'associació. També continua la crida a treballadors perquè vinguin a Andorra amb sous de 3.000 dòlars. Detingut en una escala d'un edifici d'Andorra Vella per portar mig gram de cocaïna i dos ferits en un accident entre dos motoristes al Prat de la Creu.
Molt bé. Doncs anem amb una miqueta de publicitat i continuem amb més coses aquí avui al Passeu sense trucar.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000, carrer Furt, t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la carnisseria, preparat de carn mixta a només 8 euros amb 99 al quilo. Llom de porc a només 7 euros amb 99 al quilo. I bistec de vedella a només 13 euros amb 99 al quilo. Vine a la nostra carnisseria i gaudeix de la millor carn del mercat al millor preu. A més i només avui, gaudeix d'un 10% de descompte a la secció de peixateria. Vine a Andorra 2000, carrer Furt, i comença a estalviar.
100%!
A l'estiu, les nits són d'aventura. A les nits obertes d'Ordino.
Dimecres 10, Money and the Awesome Boys Tercet. Versions refrescants de les cançons més elegants. A les 9 de la nit a la plaça Major d'Ordino.
Dimecres musicals. Les nits obertes d'Ordino.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Encara que no ho sembli, de vegades a la vida del Ricky hi ha més esports que no siguin futbol.
Sí.
És que ho diria.
No, aviam, a mi l'esport m'agrada tot en general. Ja, fixa't tu, que hasta m'agrada la petanca, imagina't.
És considerat un esport, la petanca?
Home, i tant,
que
és un, home, no,
sí, és un esport. Pregunto, eh? No, sé jo.
És un esport, no, és un esport. Doncs, no, m'agraden els esports tots en general, el que passa és que sí, el que, si em dius, bueno, i quin és el que més... El futbol.
Yeah.
Si li pregunto al Marc Matute, que ja el tornem a tenir aquí, però es veu que li agrada venir.
És que no, és que ve cada dia, eh?
No, però li agrada venir al programa.
Oh, clar que sí.
Sí, m'agrada molt. Veus? Estic molt contenta.
Veus? Està molt content? Està molt content? Yeah. Bueno, si li pregunto al Marc, Marc, quin esport més t'agrada?
Bueno, a mi el bàsquet, però veus? Nosaltres, al podcast que tenim, per exemple, diem que el futbol i el bàsquet, els esports de veritat.
Pues tens tota la raó. Bueno, tenim el Marc avui perquè avui parlarem de... O parlarà, vaja, de la NBA, però no del partit, resultats, història... No, sinó...
D'algunes anècdotes que crec que molts aficionats, potser els que estan entesos amb la NBA sí que ho sabran,
clar,
però molts altres aficionats no en tenien ni idea fins avui.
Sí, segurament.
Ah, doncs, jo, mira.
Entre aquests estarem la Candela i jo. Mm,
clar,
i n'he ficat unes quantes de moltes que en hi ha, perquè la NBA no... És que no... O sigui, no acabaries mai les anècdotes que té.
M'ho imagino. Però abans... Mira, espera't un moment, Marc, perquè abans li posarem música a la notícia que has de donar.
Vale, pues...
Saps per què va això? Saps la música?
És d'un estil una mica grec, podríem dir?
No, és grec del tot.
És grec del tot, no?
És grec del tot.
Bueno, és que al principi potser ho estava confonint amb una mica amb si fos mexicana, eh? Al principi el...
No, és grega joronya, joronya. És grec. És que resulta que el Morabanc ha fitxat un grec. No crec que sigui Zorba el griego,
no,
però...
No.
Bueno,
no sé si jugava.
Explica'ns, Marc.
Un tal Nikos Chogaz han fitxat, de 23 anys, amb experiència al Panathinaikos.
Ah, ja.
O sigui que la criatureta apunta fort. A més, amb una aparició l'any passat a l'última temporada de la Final Four de la Basket Champions League, que és la competició on l'Andorra intentarà entrar aquest any.
Uh-huh.
Un ala pivot de 2,8 metres, on bueno, va acabar amb 6,6 punts i 3,4 rebots per partit la última temporada, i amb experiència a la selecció grega.
Yeah.
O sigui, és un jugador que reforça molt bé la pintura i que també reforça el tir exterior, l'amenaça exterior del Morabanc Andorra.
Ja. Panathinaikos, són paraules majors, eh?
Sí,
Panathinaikos.
Panathinaikos.
L'equip que ha guanyat aquest any l'Eurolliga.
Sí.
Ah, i justament al Madrid.
Aquí no és on va estar el Ferran Martínez?
Ferran Martínez, ostres, ara no ho recordo,
jo
però...
Jo juraria que el Ferran,
sí,
que més a més el Ferran Martínez el tenim per aquí.
Andorra.
Gran persona, gran jugador.
Sí,
gran.
Sí.
Bueno, què anava a dir? Ara se m'han anat del cap. Ah, sí, que et sentia dir... perquè jo sempre vaig escoltant, sempre
sóc
un xafarder de...
Sempre té l'antena posada. I...
Sempre amb l'antena.
Xafarder naixement.
T'he sentit dir, por ahí, no, vaya equip estem fent, vaya equip.
Sí, sí.
És un equip interessant, eh? A mi m'està cridant l'atenció molt aquest equip.
Pues.
I algun, falta algun alè per fitxar, però ojo l'Andorra, eh? Quin equipet, eh?
Bé.
És de, si funcionen els fitxatges, és un equip de que ens farà arribar a la Champions League.
Ah, sí.
A la Bàsquet Champions League,
vale.
Classificar-nos, perquè hem de jugar a la prèvia. I a veure si ens plantem a la, no sé si a la Final Four, però amb opcions jo crec que si funciona bé de Final Four de Champions League.
Carai. Escolta, Marc, i no hi ha cap jugador nacionalitzat o que hagi nascut aquí a Andorra?
No. L'únic que està en planter de l'Andorra fitxat està cedit, que és l'Aaron Ganal. És l'únic.
Yeah.
L'únic jugador que crec que té contracte encara amb l'Andorra, però bueno, està cedit.
Yeah. No estan ni aquells dos germans.
Els Colom.
Els Colom, no.
Bueno, el Quino el van fer fora del Girona i el Guille, està a Zaragoza jugant a Eva, vivint una vida perfecta amb la seva família.
Molt bé. O sigui
que ja està molt bé.
Molt bé, perfecte. Molt bé. Doncs vinga, anem
a veure.
A veure, tenim una música així guapa, d'aquelles...
Què vol dir això, guapa?
Yankee, molt Yankee.
Yankee, sí. Perquè mira, tinc anècdotes, eh?
Yankee.
A veure, espera, tinc això.
A veure què, aviam.
Em serveix. Mira, amb Jordan de fons, eh?
Eh?
Ojo, els comentaristes, eh?
Bulls versus Knicks.
Oh! Mira, l'equip dels meus... amb el que estic més enamorat, els Knicks.
Sóc
dels Knicks.
Tens els Knicks?
Sí, sóc de l'Andorra, dels Knicks i el Barça. Només tenim mals de cap.
Jo sempre he sigut més dels Lakers.
Dels Lakers, bueno, clar. Clar, és que dels Lakers...
Eh?
Clar, és que té un altre toc ser dels Lakers,
I
no?
I per quin corre un que és del Celtic?
Del Celtic, sí, sí. Ja hem tingut una esbaralla abans.
Ja ho he dit.
Sí? Sí, qui és?
El Sergi Fernández.
Ah, val, no ho sabia.
Sí, home. Bueno, aviam, explica'ns, Marc.
Començarem amb el logo de la NBA, que si no ho sabíeu, el jugador que surt al logo de la NBA és Jerry West, que fa poc ens va deixar.
És veritat.
Fa poc ens va deixar.
Senyor, sí, senyor.
Justament a la foto surt botant la pilota amb la mà esquerra quan ell en realitat és dretà. I, bueno, una altra anècdota és que Jerry West ha sigut l'únic MVP d'unes finals de la NBA quan el seu equip havia perdut. O sigui, és una anècdota molt bona. A més, ha perdut 8 finals de la NBA i a la seva novena vegada que va arribar a les finals de la NBA la va guanyar.
Yeah.
Escolta, Pau, gent que no sigui massa entesa, com ara jo, jo més o menys puc tenir una idea. Un MVP, què vol dir això?
MVP
el Pichichi?
És...
No, Pichichi.
No vol dir Pichichi.
En anglès
no.
És Most Valuable Player i hi ha MVPs de temporada i MVPs de les finals.
El millor jugador.
Exacte. I això es vota... Ho voten 121 periodistes de tot el món, la majoria són americans, i voten qui és el MVP de la temporada.
Molt bé.
I a les finals també es vota així.
Sí, això de l'MVP és algo que ja s'ha escampat a molts esports, perquè abans no es feia això de l'MVP.
No sé si va néixer al bàsquet. No,
jo crec que va néixer al bàsquet.
Bàsquet
jo diria que sí, perquè abans ni futbols ni altres esports... ara sí, ara tenim MVPs a tot arreu.
Sí, però no sé si els americans ja ho feien també amb el béisbol i el futbol americà a l'època. Doncs
pues no t'estranyi.
Clar, és que això és una mica... S'hauria de buscar, de fer una mica de recerca.
Jo no sé si tenen més afició al béisbol o al bàsquet als Estats Units. Depèn de la zona, potser, no?
Als Estats Units és el que té més afició és el futbol americà universitari.
Sí, és veritat.
S'omplenen 100.000 persones en un estadi. Sí, més que el futbol i tot.
Més que el futbol, sí.
És molt bèstia, és molt bèstia.
Bueno, continuem. Aquest senyor era dretà i li van posar...
No, votava amb
l'esquerra.
La foto del logo surt votant amb la pilota esquerra. Bueno, podríem dir que era ambidiestro, però ell preferia votar amb la mà dreta. Després, dos dels màxims anotadors històrics de la NBA, el número 3, Karim Abdul-Jabbar, i l'altre, el número 5, Shaquille O'Neal, entre ells dos sumats només tenen dos triples en tota la seva carrera.
Ostres.
Dos triples, un cadascun.
Què dius?
Ostres, tu.
I estan entre els 5 primers màxims jugadors de la història.
Ben curiós, eh?
És curiós. Després, 6 franquícies de la NBA mai han draftejat el número 1 del draft. El número 1 normalment és el millor, bueno, crec que ho vam explicar l'altre dia, és el millor jugador de la seva generació. I, bueno, aquestes franquícies són Denver, Pacers, Memphis, Miami, Oklahoma i Utah. I Miami té 3 anells on van guanyar tres dels seus anells amb un jugador que va ser número 3 del draft, o si no va ser ni número 1.
Imagina.
Després tens a Denver, que també ha guanyat algun anell. Pacers no ha guanyat cap anell, crec. Memphis tampoc té cap anell. Oklahoma va estar a punt de guanyar un anell, però el va perdre contra Miami, mm-hmm. i van ser amb un número 2 del draft. I després Utah, que jo sapí, tampoc té cap anell perquè els van perdre contra Michael Jordan.
Mm. Yeah,
els dos anells. Mm. Una altra anècdota és que el màxim, el que té més anells de la NBA és Bill Russell, que també ens va deixar fa un any, mm-hmm. amb 11 campionats.
Carai,
11 anells.
11 anells, dels quals crec que són 6 com a jugador, 3 com a president de la franquícia o d'operacions, i els altres com a entrenador.
Se'ls podia posar els 10 dits...
I els hi donen un anell de veritat.
Sí, valen un pastís. Bueno, els de l'època no eren tan cars, eren d'or i tal, però ara els fan amb diamants i de tot.
Què dius, ara?
Valen un pastizal.
Ostres, són un anillo de pedida, d'allò?
No, que són...
I són grans, eh?
Són com uns segells, saps el típic segell?
Sí.
Però aquest que va guanyar 11, tu, se'n podia fotre una cada
dit. Fins i tot el dit del peu.
Sí, i li sobrava un.
Li sobrava
un anell.
Imagina't, és una bajanada. A més, clar, cada franquícia fa com vol els anells, i depèn de la franquícia, pues, es gasta més diners o menys. Per exemple, Los Angeles Lakers, amb el pastizal que tenen, pues, els anells dels Lakers valen més que, per exemple, els d'una altra franquícia com els de Denver. Que
no estic mirant i és increïble, això, no?
El Pau Gasol en té, no?
Ratlla
té dos, amb els Lakers, a més. Dos.
Ratlla l'horterada, això,
sí,
però,
és molt...
Bueno, però té el seu toc, no?, tindre un anell així.
Home, sí... Sí,
però em consta que el Pau no se'ls posa, no els porta.
No.
Per el dia a dia no va amb els...
No, però per fer-se el xulo algun dia, pues,
home, i tant.
Pot estar interessant.
I tant.
Després, això és bastant interessant, Portland va draftejar, bueno, va perdre dos jugadorazos al draft, no? Un d'ells va ser Michael Jordan, que en comptes de draftejar Michael Jordan van draftejar a Sam Bowie, que va ser un jugador que va tindre una carrera sòlida a la NBA, i després van perdre a Kevin Durant, que van draftejar a Greg Oden, que es va lesionar i no va poder tindre el futur que esperàvem que tingués després d'una carrera universitària única.
Uh-huh.
Després, 13 equips van passar de Kobe Bryant el dia del draft. O sigui, va ser nomenat el 13, i tot això es deve a que Kobe Bryant no va jugar universitàriament i venia de high school. Llavors van tindre por i no el van draftejar, i va ser un tal Charlotte Hornets que el van draftejar.
Draftejar, què vol dir? Escollir, oi?
El van escollir, van agafar els seus drets i el van traspassar directament a Lakers, on gràcies a Jerry West va arribar als Lakers.
Mm-hmm.
Va ser tot gràcies a Jerry West, que és un dels màxims activistes, podríem dir, i història és història de la NBA.
Yeah.
El logo.
Sí.
Després, una persona que jo he vist jugar en directe i crec que és de lo més espectacular que he vist d'un jugador professional en directe, és Derrick Rose, que va ser MVP només amb 22 anys. És el jugador més jove de la història de la NBA amb tindre un MVP. I és de lo més maco que he vist jugar.
On l'has vist jugar?
El vaig veure al Madison jugar.
Ah, al Madison Square Garden.
L'he vist ja després de la seva lesió, però, o sigui, els turmells se li doblegaven com si fossin plastelina.
Ai, calla!
És de lo més bèstia que he vist en ma vida. Molt bèstia. Era plastelina.
Doncs jo he vist jugar el Dream Team...
Bo!
A la Barcelona 92.
Magic Johnson, Larry...
No havies nascut, fill, Marc? No havies nascut.
6 anys després vaig néixer.
Per això.
Quina pena.
Sí, pues allà estava... Que, bueno, d'aquí ve allò del Dream Team, i que ara aquest equip que jugarà a París...
També és un
Dream Team. Diuen que és el segon Dream Team.
Sí, també és un Dream Team.
Perquè és que realment és una autèntica passada.
I si hagués estat Kobe Bryant, ja hagués sigut
pues
ja...
Sí, la pera.
Pues parlant del Dream Team, parlarem d'un jugador del Dream Team, Larry Bird.
Larry Bird.
Que un dia va decidir jugar amb la seva mà esquerra, i va dir, bueno, pues
provarem, no?
Sí, provarem, i va ficar 47 punts.
I era la que no...
47 punts.
Imagina't. Era la tonta, no?
Sí, pim-pam, pim-pam.
I 47 punts i 14 rebots, lo típic. Mm. Bueno, la Rivert, que diuen que està entre els 3 millors alers de la història, i sí. Ja sent que el considera el millor alers de la història.
Sí.
Després, una altra... És una anècdota. Aquesta anècdota, falten dos anècdotes. Una d'elles és la de que Curry és l'únic MVP de la història en ser unànime. O sigui, els 121 periodistes, l'any 2015-2016, van votar que Curry era l'MVP. Tots. O sigui, mai s'havia portat en la història que fos ell. Moltes vegades LeBron havia sigut votat i algun periodista, un o dos, que li tenien mania a LeBron, havien votat que LeBron no era l'MVP.
O sigui, aquí pleno absoluto.
Pleno absoluto. Pleno el primer absoluto. Cop els periodistes tots es van ficar d'acord.
Stephen Curry.
Sí, sí. Pare, fill d'un jugador del Curry, que havia jugat a Toronto, d'un pare que va tindre una carrera bastant decent a la NBA. I després, l'última, aquesta anècdota és de les que, ostres, fa mal i tot, perquè hagués sigut una de les anècdotes més bèsties de l'esport, podríem dir. El 2008, a l'agost, a Nova York, al Rucker Park, que és el parc amb més... bueno, Nova York està considerada la meca del bàsquet, perquè té el Madison Square Garden, que és, és la meca del bàsquet, i tenen el Rucker, que, bueno, als Estats Units el bàsquet callejero és de lo més important.
Sí, hi ha pistes pels carrers.
Sí, sí, sí.
I lo maco que té als Estats Units és que fan lligues de verano, no? I es juguen a l'estiu i van allà els millors jugadors i bueno, és també una mena d'entrenament per a aquests jugadors overseas, que diuen allà, que són que no juguen als Estats Units, que si no juguen a Europa, a Àsia, on sigui, per entrenar. I el 2008, dos raperos, un tal Jay-Z. Jay-Z. I Fat Joe. Tenien un equip, cadascun d'ells, al Rucker, a la Lliga del Rucker, que és com la lliga més important, perquè és allà on es concentra tot Nova York, està al gueto, a més és una pista que està al gueto. Té el seu gustí, el seu ambient, és una pista preciosa, que recomanaria a tothom que va a Nova York i és fanàtic del bàsquet que hi anés. No és molt segur, tampoc és com passejar per aquí a Andorra, s'ha de vigilar.
Per quina zona està?
Perquè crec que és Harlem.
Harlem?
Clar,
és
que t'has de fotre, t'has de ficar al gueto.
Vale.
I a més hi ha una anècdota de Nacho Martín, un jugador que va jugar aquí a Andorra, que, clar, és un tio de 2 metres i pico, tot tatuat, que fins i tot ell ho diu, que sembla una mica d'estil mexicà, per com va rapat i tal. Fins i tot amb ell el van increpar anant cap al Rucker.
Ostres, tu.
O sigui, imagina't, imagina't un tio de 2,6 metres o 2,7 metres.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
O sigui, imagina't. Pues, el que va passar és que un tal LeBron James, un tal Shaquille O'Neal, un tal Iverson, un tal Yao Ming, un tal McGrady...
Quatre desgraciats.
Lo mejorcito, anaven a jugar aquest torneig perquè, de cop i volta, els que creaven aquest torneig van dir... Van canviar la norma de que no es podia... Bueno, abans no es podia fitxar jugadors que no haguessin començat el torneig. I aquell any van dir, fitxeu a qui vulgueu. Llavors Fat Joe i el senyor Jay-Z van començar a trucar, pues clar, els coneixen a tots, van començar-los a trucar a tots. I els van dir, tal dia, tal hora, us presenteu aquí al Rucker. I van començar a vindre tots.
Què fa?
Clar, la gent es va tornar boja. LeBron James, Shaquille O'Neal, Iverson, tots.
Que fort, clar, que fort.
I de cop i volta, no sé si va ser el destí o què, se'n van a la llum, a Nova York.
Oh!
Bueno, no a Nova York,
a la zona,
al barri.
Més de 40 milions de persones dels Estats Units es van quedar sense llum.
El gran apagón.
El gran apagón, el blackout, com diuen. I llavors, bueno, el xòfer de Jay-Z, que tenia un autobús gegant, va dir, jo puc connectar la meva bateria a les faroles i donar la llum. I molts cotxes també es van apropar per les llums perquè es pogués jugar. Però la policia de Nova York va dir que no era segur i ho van anul·lar. Llavors ho van voler aplaçar, però... El senyor Jay-Z se n'anava de vacances amb la Beyoncé i no es va fer. I després, els Knicks van dir, pues ho fem al Madison. Clar, si s'hagués fet al Madison, mare meva, hagués sigut potser dels esdeveniments més importants a la història del Madison Square Garden. Un d'ells, perquè allà ha boxejat el senyor Muhammad Ali i han passat grans concerts. Però el problema és que la NCAA, que és la Lliga Universitària, no permet fer-ho això després del 31 d'agost, perquè és quan comença ja la lliga universitària, i llavors els jugadors universitaris, fins que no acaben l'any, no poden jugar. Llavors, doncs...
No es va poder fer.
No es va poder fer.
Oh,
el partit bé. Que mai es va poder fer.
Mare meva.
Que pena, ma grande. Que pena.
Ai, sí.
Que, per cert, quan comença la NBA?
La NBA comença a finals d'octubre.
Finals d'octubre.
Sobre el 26-27 d'octubre. O sigui que... Bueno, i ara, ojo, el 26 de juliol comença l'Olímpic. 26 de juliol. I no sé si és el 26 o el 27 que ja juga als Estats Units contra Sèrbia.
Sèrbia.
Actual finalista del Mundial, o sigui que...
Bueno, suposo que es passejaran, no, aquesta gent.
serà l'únic equip que la fase de grups els donarà una mica de guerra.
L'únic.
L'únic, i potser perden de 30 o de 40. Imagina't.
Ostres. Imagina't.
Sí. Hi haurà emoció, doncs?
Bueno, home, sí, hi haurà emoció, perquè veuràs a l'Hebron passejant-se...
Bueno, és que ja per veure els segons quins ja és un espectacle.
Clar, és que...
És un xou.
És que depèn de quins ja és veure màgia el bàsquet. I parlant de Sèrbia, volia acabar amb això.
Sí.
Quan va vindre aquí Milos Teodosic, que no sé si jugarà ja... aquí a Andorra va vindre a jugar amb el Bologna quan l'Andorra estava jugant a Eurocup i és la vegada que jo crec que he vist, és el millor jugador que he vist en ma vida jugant a bàsquet. O sigui, vaig veure l'excel·lència, no havia vist mai l'excel·lència en directe i va ser el primer dia que he vist l'excel·lència i a més d'un jugador europeu.
Ja no, home, el que sí està clar és que abans poder sí, anys fins i tot no eres al món. Hi havia una diferència brutal entre el que seria el bàsquet americà i el bàsquet europeu, però això amb el pas dels anys i ja darrerament quants i bons jugadors europeus estan a la NBA.
Exacte. Abans Espanya no destacava una mica, no destacava tant, eren més els balcànics i totes aquestes seleccions els que destacaven, no?
Exacte.
I ara és Europa, és ara que Espanya ahí està, amb Espanya en futbol, bàsquet i donant guerra, porten anys, donant guerra.
Doncs res, escolta, Marc.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre, per invitar-me.
Has xalat molt?
Jo crec que hem xalat tots,
Ai, què dius?
Xalat, què vol dir xalat?
Xalat, no que estiguis xalat,
No.
Això també. Has passat bé, has disfrutat.
Jo sempre, des del primer dia que vaig entrar aquí, que m'ho passo bé.
Doncs això, doncs t'esperem la setmana que ve, o quan vulguis, tu mateix.
Quan vosaltres
dieu. Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, Marc. Doncs anem acabant ja.
Sí, anem acabant, evidentment.
Ai,
evidentment.
Meu.
Jo em quedaria aquí amb el Marc xerrant i amb tu.
Ara t'aficionaràs, com que tens el Marc tan a prop, t'aficionaràs molt al bàsquet. Jo vaig venir,
Sí, bueno, jo...
Aviam, ho vaig venir.
Aviam, a mi el bàsquet també m'agrada, i sobretot m'agrada molt la NBA.
Mm.
I sempre, i és més, jo recordo la NBA quan va començar a emetre els primers partits de Televisió Espanyola, i els disfrutava moltíssim. I després els vaig seguir amb el xicot aquell que ens va deixar lamentablement.
Sí, el tiki-taka, no?
El tiki-taka.
Montes, no?
Andrés Montes, gràcies, Candel. Andrés Montes. El pincho de merluza i tal. Divertidíssim. I ho disfrutava. Era maco de veure, molt maco. Bueno, perquè, aviam, és un espectacle. És esport, juguen a bàsquet, però pel damunt de tot és un gran espectacle.
Doncs també és un espectacle anar a veure els Pet Shop Boys,
Pues sí.
No em faria res, mira que
no,
que et digui.
Home, tu diràs.
Doncs res, anem arribant a la una, tindrem, com sempre, la tertúlia amb el Font Bernat, l'informatiu migdia amb la Iman Benatalla, i anar fent, Que avui tenim... avui o demà tenim a Lloret. Avui deu ser avui a Lloret la Julia Post Premios.
Ah, clar,
Julio.
Clar.
Per això.
Bueno,
adéu.
Bona
Vinga.
Cançó.
Adéu-siau.
Adéu, fins després. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around.